Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dijous, dia 10 d'octubre, i obrim destacant que la Fira d'Entitats de Balaguer d'aquest 2024 creix en participació d'associacions i també de voluntariat. Se celebrarà aquest diumenge a la plaça del Mercadal durant tot el matí i comptarà amb una seixantena d'entitats, també amb diversos espais d'àmbits diferents i en els quals les entitats donaran a conèixer el seu treball i les activitats que organitzen al llarg de l'any. Obrim avui parlant de la Fira d'Entitats. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. A nivell comarcal, avui destacarem que Montgai disposarà d'un aparcament d'autocaravanes ubicat en uns terrenys propers al pavelló esportiu. El nou equipament s'emmarca dins del projecte Ruta Enogastronòmica Vall de Sió, que gestiona la Diputació, i els prop de 54.000 euros de costes finançaran amb fons Next Generation. També avui els explicarem que el govern espanyol incorpora 10 municipis lleidatans més a la llista de zones tensionades pels lloguers. Entre ells hi ha, aquí a la comarca de la Noguera, Artesa de Segre i Ponts. D'altra banda, també avui parlem de la campanya forestal del 2024, perquè ha tancat amb un 26% menys d'incendis que el 2023. I parlant d'incendis, parlarem del sinistre que ahir va cremar una nau avícola als afores de Vallfogona de Balaguer. La ràpida actuació dels bombers va impedir que el foc destruís altres naus de l'explotació. Més de 530 alumnes implementaran el projecte FE, el projecte Futurs Emprenedors Rurals, aquest nou curs 2024-2025. El projecte d'emprenedoria es durà a terme en 5 escoles de la Noguera. També avui parlarem de l'àrea de cultura de la Paeria de Balaguer, perquè organitza cursos per aprendre a ballar la galop. Aquesta es ballarà concretament el dissabte 9 de novembre en el marc de les festes del Sant Crist i amb motiu del seguici festiu que es farà al vespre. A nivell cultural també parlarem de la sala La Mercantil, perquè acull aquest proper cap de setmana al seu escenari l'obra de teatre Una dona sense nom, que és la nova producció de La Mercantil. I a nivell comarcal parlarem de la Festa Major del Castell del Remei, que se celebra aquest diumenge, i també anirem fins a Torlameu per destacar en aquest cas la desena edició dels concerts de tardor que tindran lloc entre el 20 d'octubre i el 30 de novembre en aquest municipi de la comarca de la Noguera. Acabarem l'informatiu amb els esports, avui amb els següents continguts.
Parlarem avui de bicicletes, perquè l'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer organitza el dissabte 19 d'octubre la Festa de la Bicicleta, una marxa verda en bicicleta amb recorregut pels carrers de Balaguer i amb diferents variants i activitats per a totes les edats. Una activitat que s'enmarca en una setmana, la vinent, de propostes centrades en el món de la bicicleta, amb el Rebicicle, adreçada a escolars el dijous, i la Tres Ermites del diumenge, que ja compta amb un centenar d'inscrits. I també parlarem d'equitació, amb la victòria d'Albert Hermoso al Campionat d'Espanya de Cavalls Joves. El genet 2 de Balaguer es va imposar la categoria de 6 anys amb l'euga Coca AA.
L'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera, a través del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva i conjuntament amb la taula d'entitats d'aquí de Balaguer i la col·laboració de la Paeria, organitza una nova edició de la Fira d'Entitats, que es farà aquest proper diumenge, dia 13, a la plaça del Mercadal. El certamen comptarà un cop més amb diversos espais d'àmbits diferents i en els quals les entitats donaran a conèixer el seu treball i també les activitats que organitzen durant l'any. Així ho ha explicat aquest matí en el programa Freqüència Social de Ràdio Balaguer, el director de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal, Josep Lluís Bonet.
Un espai que serà el Sabeu Què, que és un punt de benvinguda, on hi haurà el tema de la cistella solidària, bueno, el protocol de les entitats, que cada any també ho anem posant. Després hi haurà un espai altaveu, on doncs, hi haurà diferents actuacions que es faran des de l'escenari, i també, perquè també és el que cada entitat i cada associació de Balaguer és el que pot oferir, no? També tenim espai El Món a les Teves Mans, que hi haurà les associacions doncs, de persones immigrades que han arribat doncs, aquí a casa nostra. També tindrem un espai d'infants, que aquest any l'han volgut augmentar una miqueta doncs, posant-hi alguns inflables, perquè també enteníem que podien participar el que eren els infants amb aquesta fira d'entitats i gaudir d'un espai mentre els pares doncs, poden estar donant tomb per les carpes que tindrem. I després tindrem un espai informatiu amb parades exposicions de les mateixes entitats que expliquen el que van fent durant l'any, quines accions, quines activitats, bueno, i això.
Destaquem també en relació a la Fira d'Entitats d'aquest 2024 que com a cloenda hi haurà la tradicional Ballada del Miracle amb la Cobla Jove de Reus. Organitzada aquesta ballada pel col·lectiu sardanista de Balaguer, segons també ha explicat el mateix Bonet, que augura que si el temps acompanya la Fira tornarà a ser un èxit.
Una cosa a destacar és que evidentment aquest any, allà a les 12:30, el col·lectiu sardanista sí. Doncs farà la ballada del Miracle amb una cobla de Reus Jove a càrrec del col·lectiu sardanista de Balaguer, que, doncs, com que aquest any hi ha hagut el tema de la sardana i Balaguer ha estat un dels llocs on hi ha hagut aquest esdeveniment sardanístic, doncs nosaltres també l'hem volgut tindre en compte i l'hem inclòs dintre del que és la Fira d'Entitats i més o menys doncs, hi haurà la cloenda amb aquesta activitat. Si ens acompanya un temps, creiem que serà un èxit, com cada any.
Sí. La Fira d'Entitats d'aquest 2024 hi participaran unes 60 associacions, sobretot de Balaguer. Entitats que en el marc d'aquest certamen continuaran enfortint també els vincles entre elles, al mateix temps que oferiran una participació interactiva a les persones visitants amb propostes per a edats i gustos diferents. A més, com cada any també es farà el sorteig de la cistella solidària instal·lada a l'aparador del local comercial del carrer Major número 5, al Margineda, destinat a recaptar aquest sorteig diners per als propers concursos de suggeriments solidaris de la taula d'entitats de Balaguer. I deixem ara momentàniament Balaguer, anem fins a Montgai, per parlar del pàrquing d'autocaravanes que tindrà properament aquest municipi, situat en uns terrenys propers al pavelló esportiu. El nou equipament s'emmarca dins del projecte Ruta Enogastronòmica Vall de Sió i els prop de 54.000 euros de costes es finançaran amb fons Next Generation.
El projecte constructiu, que ha quedat aprovat de forma definitiva després que no s'hagin presentat al·legacions a l'aprovació inicial, planteja habilitar una zona amb tots els serveis per a aquest tipus de vehicles, una zona de descans i àrees d'acollida i aparcament, zones d'ombra i els corresponents punts d'aigua, entre altres. L'obra està finançada al 100% pels fons Next Generation de la Unió Europea, a l'emmarcar-se en el projecte Ruta Enogastronòmica Vall del Sió, que forma part de l'actuació de Corresió entre destinacions Catalunya Terra de Sabors, de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El mateix projecte, Ruta Enogastronòmica Vall de Sió, preveu àrees per autocaravanes també a Gramunt, Sant Guim de Freixenet i Puigverd d'Agramunt. El projecte està gestionat per la Diputació de Lleida i compta amb un pressupost de 500.000 euros per realitzar actuacions diverses, a banda de l'habilitació de zones de descans, com ara la creació i adequació de camins ciclables, la creació d'equipaments turístics amb zones de descans i reparació de bicicletes, amb espais d'observació del paisatge agrícola i la dotació d'equipaments turístics per a cicloturisme i aparcaments per a bicicletes. Segons l'Ajuntament de Montgai, amb el nou pàrquing per autocaravanes es vol donar sortida a la demanda que actualment hi ha per part d'aquest tipus de turisme, que també ha d'ajudar a generar més economia al municipi. Es preveu que el pàrquing tingui capacitat per unes 20 autocaravanes.
I canviem de qüestió, anem ara a altres temes. El govern espanyol incorpora 10 municipis lleidatans més a la llista de zones tensionades pels lloguers. Entre ells, aquí a la comarca de la Noguera, hi ha Artesa de Segre i Pons. La resolució del govern es publicarà al BOE d'avui després d'acordar-se amb la Generalitat.
El govern espanyol va aprovar aquest dimecres la incorporació de 131 municipis catalans més a la llista de zones tensionades de lloguer. De fet, cal indicar que d'aquests 10 pertanyen a la demarcació de Lleida i dos d'ells a la comarca de Noguera, concretament Artesa de Segre i Pons. La resta de municipis de demarcació són Almacelles, Alcarràs, Les Borges Blanques, Bellpuig, Linyola, El Pont de Suert, Viella de Mitjaran i Bellver de Cerdanya. Segons fons del Ministeri d'Habitatge, la mesura servirà per contenir l'escalada de preus i els moviments especulatius del lloguer. Així mateix, han valorat positivament les dades difoses per la Generalitat, apuntant que la mesura ja ha generat una caiguda dels preus d'un 5% entre abril i juny. Actualment ja hi havia a Catalunya 140 municipis considerats tensionats, principalment al litoral central, l'àrea metropolitana de Barcelona i la demarcació de Tarragona. A la demarcació de Lleida, un dels que hi ha és Balaguer, on, per exemple, el preu de referència d'un primer o segon pis en perfecte estat, ubicat a l'Avinguda dels Països Catalans, amb una superfície de 120 metres quadrats, no pot superar els 596 euros. Si es canvia la ubicació a altres indrets, com el carrer Urgell o el carrer Barcelona, per un pis de característiques similars, el preu màxim ronda els 500 euros. Cercant una opció més econòmica per un pis ubicat al barri del Firal, d'una construcció més antiga i amb només 80 metres quadrats, el preu màxim fixat es troba en els 421 euros. Aquests preus màxims poden variar en funció de l'estat de conservació de l'habitatge, el certificat de consum energètic, la seva alçada o la presència o no d'ascensor, entre d'altres. El fet que estigui moblat també pot encarir entre 15 i 20 euros més al mes l'import màxim. Els preus concrets es poden consultar a la web del Ministeri d'Habitatge i l'Agenda Urbana.
I parlem ara d'incendis, de la campanya forestal concretament d'aquest 2024, perquè ha tancat amb un 26,5% menys d'incendis que el 2023, comptant els forestals, els agrícoles i també els de vegetació urbana, segons han informat els bombers de la Generalitat. A més, el que ha tingut menys incendis de vegetació també dels darrers 5 anys.
Durant la primera part de l'estiu va haver incendis amb capacitat d'evolucionar a grans focs forestals a causa de la vegetació seca. Els bombers de la Generalitat ho van trobar sobretot al prelitoral sud. Va ser el cas dels incendis de Montblanc el 27 de juny, el de Bellprat el 26 de juliol o Ciutadilla el 31 de juliol. També va passar a la Vall del Segre, amb l'incendi de Valdomar el 10 d'agost. Tots aquests van ser incendis que escapaven de la capacitat d'extinció, ja que cremaven molt ràpidament per l'acumulació d'herba seca al paisatge. Les pluges de finals d'agost i principis de setembre van donar una treva a la major part del territori, excepte als dos extrems del país, on va arribar molt poca aigua i la vegetació estava molt seca. Això es va poder veure en els incendis del Priorat el 12 de setembre i de la Jonquera el 14 de setembre. D'altra banda, els bombers han indicat que, tot i que les masses d'aire d'aquest estiu no han estat especialment seques, la calor persistent ha contribuït a propagar incendis purament forestals, com els de Figuera el 28 de juliol, Vilanova de Meià el 9 d'agost i els de Cabassers o Porrera. Aquests van ser incendis més intensos que no pas ràpids, amb carreres puntuals fora de capacitat d'extinció. En resum, els bombers han apuntat que no s'han donat focs extrems i han afirmat que això ha estat gràcies a l'escenari meteorològic, però també a la gestió operativa que ha permès desactivar les zones de l'incendi amb capacitat d'accelerar la propagació. En aquesta estratègia han apuntat la importància de la presència de camps de conreu, de zones de regadiu o tractades amb gestió silvícola i amb cremes prescrites que van permetre ancorar els incendis i desactivar els comportaments complexos que feien que els focs quedessin fora de capacitat d'extinció. Els bombers han alertat que el risc d'incendi es manté, ja que, tot i que l'estiu ha acabat, hi ha zones del país amb una sequera estructural severa. En aquest sentit, han apuntat que aquesta setmana es pot veure agreujada la situació de risc per l'entrada de vent del sud, que afectaria especialment l'Empordà, girant després a vent del nord i mestral a la zona de l'eix de la Terra Alta i el Priorat, on, a més, hi ha arribat poca pluja.
I parlem ara, parlant d'incendis, del que va cremar ahir dimecres una nau avícola a les afores, als afores de Vallfogona de Balaguer. La ràpida actuació dels bombers, però, va impedir que el foc destruís altres naus de l'explotació.
Fins a 10 dotacions de bombers van ser necessàries per sufocar el foc que va acabar cremant completament la nau, però van evitar que es propagués aquestes flames a les naus del costat, tot i que aquestes van quedar força afectades pel fum. L'avís es va rebre a 3 quarts i 4 minuts de 7 de la tarda i a les 10 de la nit el foc ja estava controlat, amb els bombers revisant els punts calents restants en el fals sostre de l'edifici. L'incendi va originar una gran columna de fum visible des de diversos quilòmetres a la rodona. L'incident va obligar també a activar efectius dels Mossos d'Esquadra i del SEM.
I canviem de qüestió. Durant aquest curs escolar, un total de 20 escoles i més de 530 alumnes de tot Catalunya s'inscriuran, s'han inscrit ja, de fet, pràcticament tots, al projecte Futurs Emprenedors Rurals. Un total de 5 són de la comarca de la Noguera, 5 d'aquestes 20 escoles participants, segons ha explicat aquí a Ràdio Balaguer una de les coordinadores del projecte Futurs Emprenedors Rurals, Judit Guasch, que també assenyala que, igual que l'any passat, es preveu que els alumnes exposin els seus projectes empresarials en una fira que es farà a final de curs aquí a la ciutat com a cloenda del projecte.
El projecte FER, aquest curs escolar, hi participaran més de 530 alumnes i una vintena d'escoles que duran a terme el FER a 5 i 6 de primària. A la comarca de la Noguera hi tenim 5 escoles participants i esperem també que durant l'execució del projecte es pugui celebrar la fira de final de curs on exposaran els seus projectes empresarials. I serà a Balaguer, ja que tenim bastantes escoles participants i altres escoles properes al territori que podran venir.
Aquest és un programa coordinat pel Consorci GAL, Noguera, Segrià Nord i finançat per fons FEDER i també pel Departament d'Agricultura. Aquí a la comarca de la Noguera i al Segrià Nord, les escoles participants són l'Escola Vedruna d'aquí de Balaguer, l'Escola Salvador Espriu de Vallfogona, l'Escola de Pons, també l'Escola Bonavista de Bellcaire d'Urgell i l'Escola Leandre Cristòfol II de Balaguer. El projecte FE.cat es va posar en marxa per fomentar les vocacions emprenedores entre l'alumnat de cicle superior d'educació primària de les escoles situades en territoris rurals. Entre els objectius del projecte destaca el fet de despertar el talent emprenedor entre els joves, facilitar també que els infants aprenguin a cercar oportunitats i aprofitar els recursos que els ofereix el món rural. També, segons la mateixa Judit Guas, que es vol implicar la comunitat educativa en la transmissió de la cultura emprenedora, posar en valor les empreses del territori líder i donar-les a conèixer entre la comunitat educativa. Una altra de les finalitats, diu, és promoure i donar suport a les escoles i també al professorat en la implementació a l'aula de l'emprenedoria.
El projecte FER ja fa molts anys que s'està executant des del Consorci GAL Noguera Segrià Nord, amb la participació d'altres grups d'acció local, i el que busca és despertar el talent emprenedor en base a la cerca d'oportunitats dels territoris rurals, a la vegada que reforcem aquest sentiment de pertinença del lloc on viuen els infants de primària. Per això es du a terme a les escoles. També busca promoure i donar suport a les escoles que volen treballar l'emprenedoria a l'aula, donant-los aquests materials de suport, involucrar les empreses en l'educació emprenedora, per això els alumnes també realitzen entrevistes a emprenedors i emprenedores del seu territori, i donar visibilitat a les empreses i difondre la cultura emprenedora en general entre la comunitat educativa.
Aquest projecte presenta als alumnes l'aventura de fer, la vella protagonista, que juga amb els paral·lelismes entre els ruscos i les zones rurals per explicar la importància de la població rural per a la societat, com la de les abelles, per a la biodiversitat. A més, la iniciativa compta amb materials per als alumnes i amb guies metodològiques per al professorat, en les quals s'expliquen els exercicis, els criteris d'avaluació i també es proposen activitats complementàries. Finalment, hi ha sessions de formació de professorat i un grup de treball on els mestres participants en aquest projecte intercanvien experiències amb altres escoles dels diferents territoris participants. Parlem ara, obrim el bloc cultural de l'informatiu de Ràdio Balaguer, parlem ara de l'àrea de cultura de la Paeria, perquè organitza cursos per aprendre a ballar la galop. Aquesta es ballarà el dissabte, dia 9 de novembre, dia del Sant Crist, i a motiu també del seguici festiu que es farà al vespre.
Es tracta d'una ballada popular del ball típic de la ciutat, de manera que tothom hi pugui participar. A propòsit d'aquest acte, té una doble vessant. Per una banda, no oblidar el ball tradicional i fer-lo viu, i per l'altra, tenir disponibilitat de persones per configurar una colla local, a l'hora de mostrar-ho dins del seguici festiu de la Festa Major. Per tirar endavant aquest acte, amb la màxima participació cal la complicitat de la ciutadania, i és per això que es convoca a tothom que es desitgi aprendre el ball de la galop a uns tallers. El primer d'ells tindrà lloc aquest divendres dia 11 a partir de les 5 de la tarda al casal La Palla Bacara, a la sala La Regreta. Ens ho explica tot plegat la paera de cultura, Carme Puigpelat.
Exacte, és una tradició, no?, de la galop, i que no s'ha de perdre i que hi ha gent professional que ho està fent, però la intenció és que tota la gent amb aquest taller doncs sàpiga què és la galop, com s'ha de fer la galop, serà molt fàcil i senzill, i per això s'ha fet aquesta convocatòria a totes les associacions i entitats i a la ciutadania en general, doncs perquè vingui a la Palla Bacara, es farà aquest divendres dia 11 a partir de les 5 de la tarda, més o menys fins a les 7 aniran. No serà les dues hores, aniran la gent posar uns, ara els altres, per saber una mica com és el pas i quina és la intenció. Farà el Dani Gasulla, que és la persona doncs, que parla i fa això del galop, i a veure, la intenció és aquesta, fer una cosa més, que participi la ciutadania, que faci nostra una tradició o una activitat com és la galop.
Puigpelat també ha avançat a Ràdio Balaguer que enguany es faran dos ballades de la galop. Una primera es farà al sortir de missa el dissabte de Festa Major, a la plaça del Mercadal, i una segona en el seguici festiu.
La galop se farà a la baixada, quan després de la missa que es fa, de la missa de la Festa Major, baixarem tota la corporació, i abans de que tots els gegants són a la plaça i s'espera la gent que baixi tots des de dalt Sant Crist, doncs llavors allí s'hi havia començar a fer la galop amb la corporació al davant, un grup de persones i tota la ciutadania que vulgui formar part d'aquesta activitat. El que intentem amb això és portar aquesta activitat, no? Aquesta galop, aquest coneixement, aquesta tradició, entre cometes, a tota la ciutadania, perquè en faci partícip i s'ho faci més seu. Aquesta és la idea. Que més endavant, a la tarda, es torna a fer un seguici, amb festiu, a 5:45, surt de la plaça del Mercadal i fa el recorregut pel centre històric i torna a tindre l'acabament a la plaça del Mercadal, i també que s'hi puguin sumar la ciutadania. Però això dependrà també una mica de l'activitat, de la participació que hagin tingut, no?, aquestes associacions i entitats. A veure com anirà. La intenció és fer-ho així, ampliar-ho.
La galop popular del dissabte al matí tindrà els mateixos moviments que la versió del seguici festiu, però amb gairebé només la meitat de durada. Aquí el ball es farà per parelles de lliure elecció, i a excepció del primer ball, que serà de protocol d'inici, al qual li toca ballar en solitari a la paella en cap i la parella que ella esculli, les altres parelles aniran entrant de dues en dues, sempre supeditat a la quantitat de participants. Si la participació és alta, s'entrarà de tres en tres o alternant. La galop popular és senzilla i assequible a tothom, i per tant s'anima la participació. Quan totes les parelles hagin fet el seu ball, es farà el ball final amb totes alhora. La música anirà a càrrec de la Cobla Selvatana, amb l'arranjament d'aquesta versió més curta del mestre Dani Gasulla, autor de l'arranjament que s'havia presentat per a la formació de cobla. Els moviments coreogràfics són els que va adaptar el coreògraf balagueri Albert Bonet sobre la informació històrica recollida.
I anem ara fins a Torrelameu, perquè aquest municipi organitza la 10a edició dels concerts de tardor. Aquesta 10a edició se celebrarà entre el 20 d'octubre i el 30 de novembre amb 4 sessions ben diferenciades que tindran lloc a l'Església de l'Assumpció i també a la Sala de Ball de l'Ajuntament.
La presentació del cicle musical de tardor de Torrelameu 2024 va tenir lloc aquest dimecres amb la presència del diputat Òscar Martínez, l'alcalde de Torrelameu, Carles Comes, i el director del cicle, Gerard Riu. Els concerts se celebraran a l'Església de l'Assumpció i a la Sala de Ball de l'Ajuntament els dies 20 d'octubre i 2, 16 i 30 de novembre. Segons va destacar Òscar Martínez, es tracta d'un festival musical en concerts de petit format i amb els quals es vol promocionar el talent local.
Però potser la que crec que és més rellevant és l'aspecte que promocionarà també el talent local. I dir que una vegada més, doncs, des d'aquesta institució, des de la Diputació de Lleida, el que pretenem és donar suport a activitats com aquesta que ajuden a donar a conèixer el que es fa prop de casa, el que tenim els nostres pobles, la gent del nostre territori, i en aquest cas doncs, serà en l'àmbit de la música.
La proposta d'aquests concerts presenta des de concerts instrumentals, de veu, corals i de temàtiques diverses, passant per peces musicals de bandes sonores, músiques de tots els temps, trobadors, èxits d'ahir i d'avui. Carles Comes ha recordat que el darrer concert, per una qüestió d'espai, no es fa a l'església. A l'església movem els bancs, posem espelmes i creem un caliu més proper, amb el músic pràcticament a tocar i amb el qual quasi s'interacciona.
Els tres, doncs, més apetit així, íntim, doncs, l'església de Torrelameu, que removem bancs, fiquem al mig, doncs, espelmes, que fem un caliu, doncs, molt, molt, molt més bonic, no?, molt més proper, que portem la música, que, com ell qui diu, la gent la té a 2 metres, el pianista, té a 2 metres la persona que toca el violí, i això és molt bonic, que està interaccionant contínuament amb ell. I l'últim concert, doncs, que per magnitud i perquè l'església ens queda petita, doncs, l'hem de fer a la sala, per res, l'últim concert.
En aquesta línia, Gerard Riu ha dit que és una manera d'apropar la figura del músic al poble. La raó fonamental per la qual es va començar aquest cicle és que la gent surti i faci poble. Ha especificat que es tracta de concerts de format íntim, amb 2, 3 o 4 músics, justament per generar aquest caliu d'acolliment que provoca la tardor.
I és una manera també d'apropar el músic, no?, la figura del músic al poble. La raó fonamental, l'he explicat al començament, és que la gent del poble surti i, en aquest cas, doncs, fem poble, perquè és un moment que és un format que és molt íntim, i portem formacions de 2, 3, 4 músics, justament per generar aquest caliu de recolliment que et provoca la tardor i després també l'hivern, no? I en aquest any, doncs, per exemple, comencem amb l'Àurea i el Vial, que són 2 músics joves.
La programació dels concerts començarà el diumenge 20 d'octubre amb Aura i Biel, duet format per la cantant Aura Mauri i el pianista Biel Arpé. Dissabte 2 de novembre actuaran els alumnes de Cant de Marta Infante, que oferiran Cants de Tardor. Dissabte 16 de novembre, Laia Magrí i companyia oferirà el concert Fagot al Trot, amb les interpretacions de la mateixa Laia Magrí al Fagot, Lian Harman al clarinet i Mariona Romeo al Fagot. Finalment, el dissabte 30 de novembre, infants i joves de Torrodània, els infants i joves de Torrelameu, interpretaran cançons sota el títol Per Nadal, cada ovella al seu corral. Com ja és tradicional, amb la celebració d'aquest últim concert, que tindrà lloc a la sala de ball, es farà també l'encesa de llums de Nadal i de l'arbre a la plaça de l'Església. Tots els concerts es fan entre l'Església de l'Assumpció de Torrelameu, els tres primers, i la sala de ball de l'Ajuntament, l'últim. L'horari d'inici de tots aquests concerts serà a les 7 de la tarda i seran amb entrada gratuïta.
I anem ara fins al Castell del Remei. Aquest proper diumenge, dia 13, tindrà lloc la històrica Festa Major del Castell, que s'ha inclòs a l'agenda de Patrimoni Cultural de la Generalitat a motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Enguany el cartell està il·lustrat amb un fragment de l'obra que l'artista Pilarín Vallès ha dedicat a Penelles. Un dels actes centrals és l'exposició Castell del Remei, origen del Canal d'Urgell, una mostra commemorativa del 60è aniversari de l'acte oficial de reversió de la propietat del Canal d'Urgell als Regants. I un cop més, des del Castell del Remei es fa una crida a que la canalla vesteixi a la manera tradicional catalana.
Com cada any, el tradicional toc de sirena de la finca marcarà a les 10 del matí l'inici de la celebració. Així es dona el tret de sortida al mercat d'artesania i de productes de proximitat, a les passejades en carrotge de cavalls, als jocs tradicionals i activitats infantils com les firetes del Castell del Remei. També a l'exhibició i pilotatge d'aeromodelisme i modelisme naval. I tot maridat amb les terrasses del bar i les degustacions de vins del celler Tomàs Cusiner. Pel que fa al programa, a 10:45 tindrà lloc el pregó de Festa Major des de la balconada del pati de la Casa Palau, a càrrec de la periodista Anna Gómez Marsol, subdirectora del diari Segre i tertuliana de RAC1 i TV3. Les campanades anunciaran l'inici de la missa solemne a les 11, cantada pel cor Absis de l'Escola de Música Pare Irineu Segarra d'Ivars d'Urgell, al Santuari de la Mare de Déu del Remei, amb l'assistència de la pubilla i de l'hereu de Penelles i els cants de la pregària de la Verge del Remei. Ja a les 12 es farà la cercavila al voltant de la Casa Palau, amb la colla gegantera i grallera de Balaguer, animada pels bombollers de Cervera, i que marcarà el senyal al Cobla Tàrrega per a començar la ballada i audició de sardanes a la plaça Major, on es podrà prendre l'aperitiu des de primera hora. A la una, al carrer Major, el grup musical El Veïnat començarà el seu concert i a partir de la mateixa hora es podrà degustar el dinar popular, per al qual cal comprar els tiquets anticipadament al restaurant de la finca. Finalment, a 2:45, la sirena sonarà de nou per a assenyalar el final de la festa gran d'enguany.
I tornem ara a Balaguer per parlar de la Sala La Mercantil, perquè presenta aquest cap de setmana la seva nova producció, Una dona sense nom, estrenada el passat dia 4 d'octubre al Festival Temporada Alta de Girona. L'obra narra la història d'una dona que viu al carrer i arriba a un alberg per a persones sense llar. En Toni, el treballador social que l'atén, intenta convèncer-la de quedar-se. En Toni fa un esforç per continuar treballant i mantenir-se lúcid, tot i que està en un moment personal molt complicat. El projecte sorgeix de l'encàrrec de la Sala La Mercantil al dramaturg Ferran Joan Miquel d'escriure i dirigir una obra expressament creada per ser produïda per la Sala Mercantil. L'obra és interpretada per l'actriu gironina Sílvia Escudé i l'actor balagrí Javier Lázaro. El text ha estat guanyador del 4th Premi de Dramatúrgia Àngels Poch de la ciutat de Terrassa. En total, entre divendres i diumenge se'n faran 3 funcions, el divendres dia 11 a les 9 de la nit, el dissabte 12 d'octubre a les 8 del vespre i el diumenge dia 13 a les 6 de la tarda. Per a més informació i també per a la compra d'entrades, les persones interessades poden consultar el web salamercantil.cat. I dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dijous.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva i comencem parlant avui de bicicletes, perquè l'àrea d'esports de la Paeria organitza el proper dissabte, dia 19 d'octubre, la Festa de la Bicicleta. Una marxa verda en bicicleta amb recorregut pels carrers de la ciutat i amb diferents variants i activitats per a totes les edats. La Festa de la Bicicleta és una cursa sense cap ànim de competició i que vol reunir el màxim nombre de participants amb l'únic objectiu de passar una tarda divertida i entretinguda fent esport. L'àrea d'esports de la Paeria organitza aquesta pedalada popular per a tot el públic, en la qual hi han participat en altres edicions des de nens i nenes de 3 anys fins a avis de 90. La concentració serà a les 4 de la tarda al pavelló del Molí de l'Esquerra i la sortida a 4:45. Per assistir-hi cal inscripció prèvia, que es pot fer a la web esports.balaguer.cat. És una de les activitats que està adherida a la Setmana de la Mobilitat per tal de conscienciar la població d'utilitzar menys els vehicles a motor i fer més ús dels vehicles sostenibles per al medi ambient. En el marc d'aquesta Setmana de la Mobilitat, des de l'àrea d'esports de la Paeria s'ha preparat també l'activitat Rebicicla, adreçada a escolars de darrer cicle de primària i primer curs de secundària dels centres escolars de Balaguer. En aquest cas, més de 300 bicicletes circularan el dijous al matí per les principals vies de la ciutat. Serà el dia de la bici i sense cotxes. El recorregut es farà entre les 10 i les 11 del matí aproximadament. Finalment, també el diumenge, tindrà lloc la Tres Ermites, una prova BTT que, seguint l'estela de l'Ermitaños, proposa l'ascens en BTT a tres de les ermites més icòniques de la comarca, Cérvoles, Montalegre i Sant Jordi. Els participants poden escollir entre tres recorreguts segons el seu nivell de preparació, ascendint des d'una a les tres ermites. Les inscripcions són obertes encara a la web tresermites.cat i actualment ja són més d'un centenar els participants apuntats. I parlem d'equitació perquè el genet Albert Hermoso Farràs ha aconseguit molt bons resultats aquest passat cap de setmana a l'Internacional de Concurs Complet celebrat a Sevilla, que també va acollir la final del Campionat d'Espanya de Cavalls Joves. El genet olímpic es va fer amb la victòria amb la final de 6 anys en la categoria d'Internacional CCI2 amb l'Euga Coca A 24.37 de l'Eugassada Almenara Alta. El binomi va finalitzar el concurs amb la puntuació de la doma sense penalització ni en el cross ni en el salt. Del 17 al 20 d'octubre, Hermoso participarà al Mundial d'Lyon, el campionat del món de cavall joves que se celebra cada any a Lyon d'Angers, a França. En aquesta ocasió, la categoria de 6 anys s'hi ha classificat amb Helios i en 7 anys amb l'angloàrab Ulisses.
I entrem en la part final de l'informatiu, la que dediquem a mirar, a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que alerten els alcaldes del pla d'una onada de fraus en els empadronaments. La principal fotografia de portada està dedicada a la granja avícola que es va cremar ahir a Vallfogona de Balaguer, concretament a l'incendi que va cremar aquesta granja. El Segre també avui destaca que Aitona reparteix 400 rellotges intel·ligents a gent gran i dependents i que les Borges Blanques desmantella el carril bici que va estrenar l'any 2022. Els temporers sense contracte s'allotjaran a l'hotel de l'Estació. Un establiment de 100 places substituirà l'Albert del Pavelló Firal. És el principal titular del diari La Mañana d'avui, que també dedica la fotografia de portada d'aquest dijous a l'incendi ahir en una granja a Vallfogona. També destaca que el municipi de Sort limitarà i regularà els pisos turístics i que Sant Esteve de la Sarga controla una muntanya. I finalment repassem, com cada dia, la portada del diari El Punt Avui, que aquest dijous obre amb les paraules de l'alcalde de Salou, Pere Granados, que diu: no entrem a parlar de dretes o esquerres, som municipalistes. També avui aquest rotatiu destaca que Junts i Esquerra busquen febleses de Salvador Illa on furgar, i també destaca en l'àmbit social que el 45% d'afectats de càncer tornen a la feina abans per motius econòmics. I fins aquí l'informatiu d'aquest dijous. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.